Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Municipal sobre els pressupostos posa de manifest el diferent punt de vista sobre la feina feta i la que s'ha de fer. L'aprovació final de la modificació del pressupost, que hipoteca prop de 5 milions de l'any vinent, ha servit per escoltar com els grups municipals s'acusen mútuament de ser responsables d'aquest endeutament dels comptes del pròxim exercici. La mateixa alcaldessa Marta Farrés ho ha assenyalat.
La veritat és que estàvem en any electoral, que com ben dit alguns que m'han precedit, vostès no havien fet res i van decidir aplicar aquestes inversions de coses que ja sabien que no es podrien executar.
El ple municipal sobre els pressupostos serà només un dels temes que tractarem al Notícies migdia d'avui.
Titulars.
Sabadell no aconsegueix desempallegar-se de les xinxes. Un dels veïns afectats, David Carrasco, explica a Ràdio Sabadell la seva situació actual.
Yo estoy ahora mismo estoy arruinado, lo tengo que tirar todo. No estoy viviendo en mi piso con mi crío. Mi crío está en casa de la suegra y el suegro, yo estoy en casa de mis padres. Y el niño está en casa de mi suegra. Con 16 meses.
Al bloc del carrer a Prestadors hi viuen una quarantena de famílies i la farmàcia Miquel Blanchard reclama una actuació per tornar a donar vida a la via Massaguer. Reconegut com a establiment comercial centenari, el negoci apunta que cal regular el trànsit, ampliar voreres i millorar la il·luminació. I en esports, Boris Garros estarà a disposició d'Antonio Hidalgo per rebre diumenge el Nàstic de Tarragona. Així ho ha confirmat el tècnic del Centre d'Esport Sabadell en roda de premsa. Amb qui apuraran fins última hora és amb el capità Àngel Martínez. Aquí unes molèsties el van deixar fora de la convocatòria per viatjar a Andorra el dia que tornava de sanció. El control tècnic, el Toni González, ens ajudarà a posar-vos al dia de les notícies d'avui. Abans, passem pels serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
De moment, sol i cel serà a la ciutat de Sabadell. Què ens explica, què ens espera, de fet, per les properes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Estel Figueres. Bon dia.
Hola, aquesta tarda vindrà marcada per un augment de la nuvolositat pel que fa als núvols arribant d'oest a est, acabarem amb el cel força tapat i també amb una temperatura que es manté freda, temperatures que com a molt arribaran fins als 15 graus a punts del litoral o fins als 12 graus a punts de l'interior. Tot això, com dèiem, acompanyats de núvols i amb precipitació que se centraran sobretot a la zona del Pirineu i també al Prepirineu de Lleida. De manera més dispersa també podrien arribar precipitacions febles a d'altres punts de les comarques de Lleida o fins i tot les comarques de Tarragona. Precipitacions, com dèiem, que seran minces i amb una cota de neu que voltarà als 700 metres. Demà tindrem un dia que començarà amb més sol, però amb una temperatura que tocarà a fons. Hi haurà gelades a punts de l'interior i al litoral les temperatures seran semblants a les d'avui. Pel que fa a la nuvolositat, com dèiem, més sol al matí i a la tarda, altre cop augmentaran els núvols i s'esperen precipitacions, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu de Lleida, que podrien també arribar de manera més dispersa a les comarques de Lleida. Tot això acompanyat amb una cota de neu que voltarà des dels 700 metres a primeres hores del matí i pujarà fins als 1.200 al llarg de la tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara volem conèixer com se circula a la xarxa Transmet. I anem fins allà per conèixer la situació dels transports públics. Li preguntem al David de Toro. Bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per incidència a les instal·lacions entre Parets i Granollers-Canovelles, els trens de la línia R3 circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 30 minuts i poden romandre aturats més temps de l'habitual en acostar-se al punt de l'incidència. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona obliga a desviar algunes línies de bus. La resta de transports públics circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. I pel que veiem a la circulació del trànsit, una bassa d'oli en cap lloc del país i de la nostra proximitat hi ha cap incidència. Això sí, no baixeu la guàrdia.
La notícia del dia.
A Acusacions creuades entre el govern actual i l'anterior sobre qui és responsable del retard en l'execució de projectes plantejats el 2018. El grup socialista considera una irresponsabilitat que el quadripartit plantegés 35 projectes el 2018 que s'havien d'executar en dos anys. Apunten que era impossible tirar-los endavant en aquest termini, que ara ells en paguen les conseqüències. En lloc de finançar-se amb el superàvit municipal, tal com estava previst, s'haurà de fer amb deute del pressupost de l'any que ve. En canvi, els grups que han sobreviscut al quadripartit s'excusen argumentant que quan van arribar al govern no hi havia projecte sobre la taula i que els tràmits administratius són massa lents. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Aquestes són les dues idees principals que han sobrevolat el ple municipal celebrat avui. Qui ha defensat la modificació pressupostària que embargarà 4,8 milions dels comptes de l'any vinent per executar projectes del quadripartit és la tinenta d'alcaldessa d'Impuls Econòmic, Montse González. Ha estat contundent amb l'anterior govern, a qui critica que esperessin el 2018, quan portaven 3 anys a l'Ajuntament, per plantejar més de 30 projectes. Podem li ha donat suport.
Que van fer una campanya electoral amb projectes que sabien que no executarien i que, arribat el moment, avui, ja ho arreglarien com poguessin. Però la ciutadania també s'ho va valorar i avui estan a l'oposició. I ens toca a nosaltres assumir la seva incapacitat de gestió.
Esquerra i la Crida han defensat la seva gestió. Els republicans han explicat que quan van arribar a l'Ajuntament no hi havia projectes per executar. Elia Soriano Costa, portaveu adjunta.
No se'ns pot escapar que el fet que si la ciutat hagués tingut planificació d'inversió, aquesta hagués estat fàcilment executable. No s'hauria d'haver anat a financerament sostenibles. Perquè amb una planificació a 4 anys vista pots anar licitant expedients i anar executant-los.
La Crida ho ha rematat culpant la lentitud dels processos administratius i la llei Montoro que limita la despesa dels ajuntaments. Anna Lara, regidora anticapitalista.
El que és evident és que sense una administració electrònica i eficient la ciutat no se'n sortirà. I per això tenen a punt per desplegar una administració electrònica amb uns procediments que agilitzin la gestió. Això no treu que l'Estat ofega als ajuntaments més enllà de la seva situació econòmica. Les úniques eines que posen a disposició tenen normes tancades i terminis més que complicats.
Pel que fa a les altres dues forces municipals, Junts per Sabadell i Ciutadans, els seus portaveus han lamentat que aquests diners, en lloc de beneficiar directament la ciutadania, hipotequin els comptes del 2020. Escoltem Lourdes Ciuró i José Luis Fernández.
Ens estem aquí avui perquè resulta que s'han quedat al calaix un munt de milions d'euros que es podien haver invertit en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. I ara s'hauran de destinar a pagar deute als bancs.
Que ni s'ha vist nada en la calle, que no s'han hipotecado el 2020 y que además dejan sin margen de maniobra al siguiente gobierno, sin margen de maniobra ordinario.
La modificació del pressupost s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC i Podem, les abstencions de Junts, Ciutadans i Esquerra i el vot contrari de la Crida.
I per cert, s'hi va definitivament la causa contra l'actual regidor i exalcalde Matías Serracant per la cessió de Can Balsac al Tallaret. L'Audiència Provincial ha desestimat el cas que va néixer amb una denúncia de l'exportaveu socialista Josep Ayuso i la funcionària Maite Morau. Aquesta va recórrer l'arxivament que ja va decretar el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell el mes de gener del 2018.
Serracant, per tant, enterra les acusacions de suposat tràfic d'influències i prevaricació en la sessió del local de Can Balsac al casal popular El Tallaret a la Creu Alta. L'exalcalde i regidor de la Crida celebra el sobreseïment del cas, però no oblida tot el que ha arrossegat.
Dues tècniques i un tècnic municipal doncs, també han hagut de patir, diguem-ne, les conseqüències d'aquest assetjament, no?, judicial, el que ha intentat la senyora Morau i en primera instància el Partit Socialista, i això dificulta el seu exercici professional. També una valoració negativa pel fet de que això va dificultar, no?, la cessió del local al Tallaret.
Serracant encara està sent investigat en tres causes. Està acusat de desobediència i malversació per l'1 d'octubre. Té pendent un recurs sobre l'arxivament d'una querella penal presentada per Esmatxa contra diversos membres del govern quadripartit i en té una tercera dependent per danys morals contra la cúpula de la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries.
Tot i que el cas per la cessió del Tallaret s'ha tancat favorablement per Serracant, l'Ajuntament va haver d'indemnitzar la funcionària Maite Morau.
Sí, el jutge va condemnar l'Ajuntament a pagar 25.000 euros a l'exalt càrrec municipal per haver patit assetjament laboral arran de aquesta denúncia per la cessió del Tallaret.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I una notícia que acabem de conèixer fa poca estona. La comissaria dels Mossos d'Esquadra Sabadell té nou cap. Es tracta de l'intendent Enric Cervelló, que substitueix en el càrrec Roger Sales. El nomenament s'ha fet efectiu aquesta setmana, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell. Sales va assumir les funcions de cap de l'AVP de Sabadell a principi de l'any 2018, en substitució de Felip García, que alhora havia rellevat Josep Guillot de manera temporal.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I d'aquí uns minuts es produirà l'ofrena floral en memòria dels deportats sabadellencs a la plaça Montserrat Roig, en el marc de la cinquena trobada de municipis de la xarxa Mai Més, que ha començat amb unes ponències al casal Pere IV aquest matí. Aquesta cita està impulsada per l'entitat amical de Mauthausen i l'Ajuntament de Sabadell com a ciutat que enguany lidera la xarxa. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El president de l'amical, Enric Garriga, ha dit al programa El Cafè que és partidari de treure els noms d'alcaldes franquistes dels carrers de Sabadell.
A la ciutat, però, hem d'estar atents a l'evolució de l'atur per actuar.
Sembla que no podíem escoltar Enric Garriga. En tot cas, Garriga creu que el moment actual a casa nostra és endarrerit respecte a com Europa va entomar aquest tema, ja que a partir de 1945, el president de l'amical culpa de l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres factors, el menysteniment de l'educació. També diu que era necessari treure el dictador Franco del Valle de los Caídos. En acabat de l'acte, a la plaça Montserrat Roig està prevista una visita al polvorí de l'aeroport, que se sumarà a les ponències al casal Pere IV d'aquest matí.
I nou focus de xinxes a la ciutat aquest cop al barri d'Espronceda. Segons un dels afectats, hi hauria un veí que faria 3 mesos que estaria convivint amb una plaga d'aquests insectes. El Pitch Focus ha infectat de moment un altre immoble del bloc on conviuen una quarantena de famílies. Aquest segon veí va detectar els primers insectes el 26 d'octubre i la setmana passada va presentar una instància a l'Ajuntament perquè algun departament municipal, Acció Social o Salut, actués per frenar la plaga.
Arran de la demanda de l'afectat, una empresa ja ha inspeccionat la meitat dels immobles i durant el dia d'avui acabarà amb els altres 20. El segon afectat, David Carrasco, sospita que l'origen de la plaga van ser uns matalassos que es van recollir del carrer ara fa 3 mesos i lamenta que la seva situació econòmica no li permet abordar la desinfecció del pis. Hi ha hagut de llançar tots els mobles i ha marxat de casa perquè té un fill de 16 mesos. Ara està a l'espera de saber si l'Ajuntament l'ajudarà a fer front a la despesa de la fumigació.
Que ahí posiblemente, yo tengo que mover muchos papeles, y posiblemente de los posibles, a lo mejor me ayuden con la fumigación, porque es que este hombre me ha arruinado. Lo he tenido que tirar todo, absolutamente de mi casa. No... ropa, muebles, colchones, todo, es que lo tengo que tirar todo.
Esquerra Republicana ja ha respost a la denúncia de Carrasco després que els veïns fessin arribar el cas al grup municipal. Presentarà una pregunta formal a l'alcaldia sobre les actuacions del govern per fer front a les plagues i evitar-ne la propagació.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Impulsar la construcció d'una piscina municipal a Palau Solità i Plegamans és el principal repte del nou equip de govern liderat pel republicà Oriol Lozano amb coalició amb Junts per Palau. Segons ha apuntat a una entrevista al Cafè de la Ràdio, la població no té cap equipament públic d'aquest tipus i molts ciutadans marxen a altres poblacions per accedir a aquest servei.
Ara mateix l'executiu de Lozano ja ha començat els tràmits amb la Diputació per aconseguir finançament per al projecte. Així mateix també s'està buscant on ubicar les instal·lacions. L'objectiu és que al final del mandat es compti almenys amb un projecte executiu. És el principal repte urbanístic, però també hi ha altres prioritats en àmbits com la mobilitat. L'alcalde de Palau assegura que volen reforçar la xarxa d'autobusos, però depenen d'un altre projecte de Santa Perpètua.
Ara estem esperant que a Santa Perpètua fan una nova estació de tren, i la veritat és que un cop tinguem aquesta estació de tren, que serà Santa Perpètua Riera de Caldes, la connexió amb el tema dels autobusos, la veritat és que haurà de ser molt més àgil i molt més factible per tothom, pels estudiants que vagin a la Universitat Autònoma de Barcelona o altres llocs, puguin anar a Terrassa, no?, per exemple, i la veritat és que tenim ganes de que es construeixi ja, perquè així realment posant-nos a mans a l'obra i que els nostres ciutadans i ciutadanes puguin anar a aquesta estació fàcilment.
Els primers passos de l'executiu de Lozano, però, han estat simbòlics. S'han encarregat d'eliminar els antics privilegis que asseguren tenir el govern socialista, com les places d'aparcament davant de l'Ajuntament o l'entrada gratuïta al teatre.
I la farmàcia Miquel Blanchard acumula 100 anys d'història, però el seu futur depèn en gran part de les actuacions que es facin a la via Massaguer. Així ho ha assegurat el Cafè de la Ràdio, el seu responsable, just després d'haver estat reconegut pels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Per Blanchard, l'enclavament on es troba la farmàcia està completament abandonat.
Comerços tancats i una estructura urbanística de fa 150 anys. Aquesta és la situació de la via Massaguer en l'actualitat, segons Miquel Blanchard. El farmacèutic té molt clares quines intervencions serien necessàries per capgirar aquesta situació i així, diu, garantir la viabilitat dels negocis de la zona.
D'alguna manera s'hauria de regular el tema de trànsit. Les aceres, evidentment, són tan petites que la gent té dificultat en passar. Vull dir, una acera passa un cotxet de criatura i ja no passa ningú més. Vull dir, les aceres doncs, no són les adequades, la il·luminació està que fa pena. Vull dir, aviam, en general està a la vista de tothom que la via Massaguer s'ha transformat en un carrer doncs, de molt poca activitat.
Blanchard encara no s'ha reunit amb el nou govern municipal per traslladar-li aquestes demandes. No obstant això, es mostra pessimista perquè les ha fet sentir, diuen els executius de l'última dècada i no ha obtingut resposta.
I parlant del consistori, l'Ajuntament de Sabadell ha presentat avui les activitats de la campanya de Nadal. It's beginning to look a lot
like Christmas. Sota el lema Sabadell tenim tot el Nadal, el consistori ha volgut recuperar enguany els elements més tradicionals de la festa nadalenca, tornant els colors vermell i verd i també elements com la neu. Tot i aquest tomb tradicional de la festa, el consistori ha preparat moltes novetats. Helena Molís, bon dia.
Bon dia, començant per la mateixa encesa de llums. El dia 29 de novembre es donarà la benvinguda oficial al Nadal amb l'encesa de llums, que aquest any es realitzarà de forma simultània a tres ubicacions diferents de la ciutat: al Mercat Central, la plaça del Pi i a la plaça de la Creu de Barberà. Un altre canvi d'aquest Nadal és que la Fira de Santa Llúcia es trasllada a la plaça Doctor Robert per petició dels propis firaires. Canvi d'ubicació i ampliació també del Parc de Nadal, que aquest desembre inaugura dues localitzacions més, una al nord, a la plaça del Pi, i l'altra al sud, a la plaça de la Creu de Barberà. Aquest Nadal sabadellenc, però, anirà acompanyat de valors. Ho ha explicat Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat.
Durant aquest mes es donaran a terme quatre campanyes específiques de sensibilització, que les teniu en aquí, una que fa referència al consum responsable, al que els animals no són joguines, a la promoció de joguines no sexistes i una campanya també de sensibilització sobre els residus. I per tant, heu vist una mica els eslògans que hem escollit i que aniran, com veieu, amb la línia de tota la cartelleria del Nadal, que és aquesta bola en verd i vermell amb la Torre de l'Aigua, que sabeu que és un dels elements simbòlics de la nostra ciutat, doncs que tots els sabadellencs i sabadellenques reconeixem.
Un dels moments àlgids del Nadal és l'arribada de l'ambaixador reial. Aquest any, però, el deixeble de Ses Majestats, els Reis d'Orient, s'instal·larà a la Casa Duran, on també hi haurà col·locat el pessebre de la ciutat.
Notícies de la ciutat i la comarca en format més breu. Un grup reduït de persones convocades pel CDR de Sabadell tornen a tallar l'accés a la ciutat per la Rambla Ibèria.
La manifestació ahir al vespre va sortir de l'anomenat Mur de la Llibertat a Gràcia i es va dirigir fins a la rotonda que hi ha entre la Ronda Ponent i la Rambla Ibèria. Allà, la 60ena d'activistes, segons la policia local, van fer diverses voltes al giratori per tal d'impedir la circulació dels vehicles. Segons ha confirmat la policia municipal, alguns conductors haurien intentat maniobrar per saltar-se el tall sense causar, això sí, ferits. A través del seu Twitter, el CDR havia denunciat prèviament dos suposats intents d'atropellament als manifestants per part de dos vehicles.
Vallapupes i la Fundació Club Natació Sabadell signen un acord de col·laboració per fomentar les activitats esportives solidàries a favor de l'ONG.
S'hi ratifica el compromís per ambdues parts de dur a terme activitats esportives solidàries a favor de Vallapupes i la tasca que desenvolupa l'ONG amb infants hospitalitzats al territori. Les activitats solidàries conjuntes es duran a terme durant el proper any i posteriorment, un cop avaluat l'impacte de les mateixes, es validarà la continuïtat de l'acord. Vallapupes està present a 11 hospitals i centres sociosanitaris referents a tota Catalunya. A Sabadell ofereix els seus serveis al Parc Taulí.
Divendres 15 de novembre i encetem un cap de setmana ple de propostes culturals. L'Helena Molist ens fa una petita guia sobre què podem veure des d'avui fins diumenge a Sabadell.
Les propostes culturals d'aquest cap de setmana comencen amb un viatge a una galàxia molt, molt llunyana. Del cinema tenen una cita aquest vespre al Teatre de la Faràndula. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta tribut a John Williams, un concert d'homenatge al compositor de bandes sonores tan famoses com la de Star Wars. Lluís Cabal, viola i fundador de l'OSB, explica que fins i tot els músics s'emocionen en algunes parts d'aquest concert.
Jo tenia 10 anys quan es va estrenar Star Wars. Bueno, la Guerra de les Galàxies en aquell moment, li dèiem. I evidentment, doncs, per mi aquesta potser, quan toquem aquesta música, a mi em remet a uns moments molt feliços de la meva infantesa, no? I estic segur que això li passa a molta gent. La meva companya de Faristol s'emociona molt quan en un moment hi ha una obra aquella del Tribute to Composers i sona un momentet uns compassos de la música de Cinema Paradiso, i això amb ella realment es transforma en aquell moment la noia.
Altres cançons que podrem escoltar en aquest tribut a John Williams són la banda sonora de Jurassic Park o Tiburón. Tothom que hi vulgui anar a 9:15 al Teatre de la Faràndula. Amb aquests Rolling Stones, ens traslladem directes als anys 60 i 70. La Cava Urbí presenta les nits d'aquest divendres i dissabte la millor música dels 60 i 70, una gran festa on es repassaran temes emblemàtics d'aquestes dècades. Per qui vulgui anar, atenció, perquè només queden entrades per dissabte. Divendres ja estan totes esgotades. Recordem, les entrades valen 10 euros i es poden comprar a l'Urbí mateix o a través de la seva pàgina web. Durant tot el cap de setmana a Sabadell hi trobem espectacles per als més menuts dins del festival El Més Petit de Tots. En aquesta edició de les propostes culturals us destaquem l'espectacle Clank, de la companyia holandesa de Dudans. Aquest show ens convida a reflexionar sobre la relació entre la mare i els seus fills i sobre si el lligam entre tots dos creix o es desfà a mesura que passen els anys. A través de la dansa i la música d'una trompetista i una cantant, la companyia ens trasllada a diferents indrets del món. Qui vulgui assistir-hi, la funció és dissabte a 12:45 del migdia a la sala.
Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Diumenge el dia comença amb la festa del vi novell de la bodega Coca. En aquesta festa es dona la benvinguda al primer vi de l'any, que de fet surt per Sant Martí. Aquest any, però, la celebració anirà acompanyada d'una data molt assenyalada. Són declaracions de l'Aleix Cunillera Coca, de la bodega Coca, al programa Connectats.
Que la família Coca ven vi a Sabadell, aquest any farà 100 anys. Jo sóc la quarta generació. El fundador va ser el meu besavi, que eren originaris de Torrelavit, que és un poble del Penedès, que està molt a la vora de Sant Sadurní d'Anoia. Llavors ells van venir aquí a Sabadell i originàriament van muntar una botiga de queviures. I després es va transformar, com que ells van veure que el seu era el vi, doncs van fer la bodega.
Si voleu tastar aquest vi novell i celebrar el centenari de la bodega, el diumenge teniu una cita a 12:45 a la mateixa bodega Coca al carrer Brutau. Setmana més, al Teatre del Sol es pot veure el muntatge Una família normal, de la companyia Estrena Morena. Aquesta obra, dirigida per Marta Butxaca, parla del maltractament, l'emancipació, la família i la culpa, i ho plasma a través de diferents salts en el temps. Al programa Connectats, dos dels seus intèrprets, Sílvia Ricard i Carles Prats, asseguren que no és un muntatge fàcil de classificar.
Té més de drama que de comèdia. És una història dura, però sí que hi ha punts, doncs, que trenques una miqueta l'expressió aquella de d'ensurt, no? Sí.
Però juga molt també amb... És molt contemporani, és un text actual, d'ara, i juga molt la relació entre els personatges i d'una manera molt com estem podem parlar ara nosaltres.
Qui vulgui aquest cap de setmana té dues oportunitats per veure Una família normal, dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a 6:45 de la tarda. Ja ho veieu, un cap de setmana ple d'activitats culturals, així que no hi ha excusa per quedar-se a casa.
Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Notícies breus d'àmbit més general. Un 49,35% de catalans rebutja la independència i un 40,3% vol que Catalunya sigui un estat, segons el CEO.
Així és, els partidaris de la independència cauen gairebé 4 punts, un 44%, mentre que els que s'oposen a la plena sobirania en pugen un 48,3% respecte al CEO del juliol del 2019. El CEO també indica que el 31,8% d'encastats aposta per l'estat propi i que un 28,1% prefereix que Catalunya sigui una comunitat autònoma.
I el govern preveu una rebaixa de del 30% de les taxes universitàries en els pressupostos del 2020.
La proposta preveu estendre les oportunitats al conjunt de la població i es troba en línia amb les reclamacions dels estudiants, els carrers, els rectors i els responsables governamentals. De fet, el Parlament va aprovar una moció en aquest sentit el mes de febrer, instant el govern a rebaixar les taxes universitàries en un 30% per al curs 2019-2020.
I el jutge belga veurà el 16 de desembre a les 3 euroordres contra Puigdemont, Comín i Puig.
El magistrat ha decidit unificar les peticions del jutge espanyol Pablo Llarena després que els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig hagin comparegut aquest divendres davant del jutge a Brussel·les. En una sessió de tràmit, tant el tribunal com la fiscalia i les defenses estaven d'acord a ajornar la vista per poder presentar els escrits d'al·legacions.
El programa Vitamina Dens de Ràdio Sabadell arriba a les 100 emissions i ho celebra amb un vermut electrònic aquest dissabte a la capella de Can Gambús.
La contraportada.
El programa de música electrònica del 94.6 arriba al seu centenari amb dues hores d'emissions setmanals i amb la intervenció de DJs d'abast nacional, un format Helena que ha evolucionat molt en les quatre temporades que porten antena.
Així és, de fet, Vitamina Dens va començar fa 4 anys amb una hora d'emissió setmanal, com la resta de programes temàtics de l'emissora, i utilitzava el format radiofórmula, és a dir, Toni González, editor del programa, punxava cançons o novetats del panorama musical. Actualment, com dèiem, el Vitamina són dues hores setmanals, sessions de DJ en directe i ja compta amb un equip de fins a 5 persones. González remarca per què és important emetre un programa sobre música electrònica.
A nivell, diguéssim, nacional, totes les emissores privades tenen, o sigui, hi ha emissores privades de música electrònica. Clar, la ràdio pública, o bé algú que ho proposa o difícilment, no? Llavors fa 4 anys, quan vaig realitzar la proposta, es va contemplar, doncs, que era necessari, igual que hi ha programes de música rock i programes de música clàssica, doncs per què no tenir un espai per la música electrònica, perquè és un estil de música que es consumeix molt aquí a la nostra ciutat. Hi ha hagut una cultura del món del clubber aquí a Sabadell, però també tenim Barcelona al costat, que ens influencia molt. Ens arriben moltes influències europees gràcies a Barcelona.
Aquest dissabte a la capella de Can Gambús serà l'escenari d'un vermut electrònic per celebrar aquests 100 programes. Dalt de l'escenari passaran fins a 4 DJs. González explica qui són i quina música punxaran.
Podrem trobar en Javi Soto, que és un DJ potser que treballa més a zona hermètica, en ambients més comercials, però no per això ha deixat de posar música electrònica, no? També tenim en Pere Guardiola i l'Albert Jané, que potser sí que tenen la part aquesta més de clubber i tenen una cultura musical del món house i del tech house molt arrelada, i portaran molt bona música d'aquest estil. I després hem convidat a Live, que és en Víctor Ramírez, és un noi de tan sols 17 anys, que recentment també ens va visitar aquí al programa, ens va venir a punxar, ha estat fa poc a Amsterdam, a l'Amsterdam Dance Event, l'han convidat, produeix la seva música.
Si voleu escoltar bona música i gaudir d'un vermut excel·lent, aquest dissabte teniu una cita a la capella de Can Gambús per celebrar els 100 programes de Vitamina Dance. Move your body, move
your body. Doncs tots a Can Gambús. Marxem, fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornarem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar a la nostra web radiosabadell.fm. Tot seguit, l'Hotel Suís amb Pau Vituri. I demà ens veiem a Can Gambús, als 100 programes del Vitamina Dens.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.